Hola, què tal? Benvinguts al Blau Esports, benvinguts a Canal Blau, moment de parlar d'esport, moment de parlar avui d'hoquei patins amb en Carles Monasterio. Carles, què tal?
Com estem? Bon cap de setmana per primers equips de Vilanova, però sí. No tant per la resta d'equips, de Garraf.
No, no, el primer equip del Club Patí Vilanova sí que ha guanyat, però de fet poca cosa més ha guanyat, perquè si anem tirant per ni valtros que jugueu contra el Noia C, no?
Sí.
Veu poder sumar els del Ribas.
Un puntet, no està malament. Era una pista complicada. Aquests equips ja comencen a portar també juniors que estan competint a Lligues Or per com els seus entrenaments.
Sí. L'excusa. En tot cas, quan fa que no marques?
Ara hi ha 3 partits, mala ratxa. Va anar malament el peron aquell.
Sí, us va matar això. I a tu també, i s'han acabat les pastetes a redacció, les coses com són. En tot cas, tenim molta teca, tenim moltes coses a què parlar, i ho farem com sempre, començant per Nacional Catalana, amb veiem marcar l'aplicació d'aquesta Nacional Catalana amb aquesta victòria del Patí Vilanova 4-2 davant del Vilaseca, i a més Ripoll 2, Igualada 7, 2 Sant Celoni 2, Lloret B 2, Voltregà Masies 3, Belllloc 3, Sant Just B1, GEC 5, Barça 109, Cerdanyola B2 i Caldes B5, Castellà 3 i Sant Cugat B3, Arenys amb un 0. La classificació, després de 23 jornades, encara lidera el Belllloc, 45 punts, 43 en té el Caldes B, en té 39 el Castellà, 38 el Sant Cugat B, 38 també el Barça C, 37 el GEC, 35 el Voltregà Masies, 34 el Vilanova, 32 Igualada C, 31 Ripoll, 30 Arenys de Munt, 29 Sant Celoni, 25 el Lloret B, que és el proper rival del Club Patí Vilanova, 24 Vilaseca, 21 Sant Just B i 18 el Cerdanyola B. Ens hem de fixar en diverses coses. Una, que el Castellà està perdent pistonada. Veurem si la segueix perdent d'aquí a final de temporada o és un petit sotrac, però en tot cas els equips que ara mateix farien aquest playoff són el Belllloc, el Caldes B, el Castellà i el GEC, que en té 37. Per tant, el Patí Vilanova està a 3 punts d'aquest playoff. Voltregà Masies també podria jugar el playoff de Sens. Per tant, dos equips per sobre. Veurem si el Patí Vilanova, que encara s'ha d'enfrontar a casa contra el GEC i el Voltregà Masies, el Voltregà Masies a l'última jornada de Lliga, veurem si el Vilanova pot doncs esgarrapar aquests puntets de diferència que té a la part alta. I per baix, que ja escoltarem a Pep Mateo dient que aquest partit era per estar dalt o a baix, doncs el Vilanova, amb una Lliga que ara mateix només baixaria en 4, perquè només hi ha un equip català d'hoquei Lliga Plata que baixaria, per tant, 4 baixen directes, no hi ha playoff, per tant, 11 i 12 ara mateix estarien salvats, no haurien de jugar playoff. El Vilanova té 9 punts per sobre del descens. Per tant, bon coixí per dalt i doncs, diria que és dels últims que estan en aquesta lluita per l'ascens. Compte, però, que el Ripoll té un partit menys contra el Cerdanyola B i si guanyés, doncs també s'enganxaria en aquesta lluita per l'ascens de categoria. Anem veient imatges del partit que es va jugar a les casernes el passat dissabte, un partit on el Patí Vilanova havia de treure de nou la seva millor versió, perquè venia doncs d'un partit on el conjunt de Pep Mateo doncs va tenir masses errades individuals. Recordem aquell gol a l'últim minut a Arenys que va fer mal, el Patí Vilanova, que necessitava recuperar bones sensacions, necessitava recuperar doncs el bon feeling amb hoquei, i no el va acabar de trobar perquè no va ser un partit brillant, però almenys va aconseguir la victòria davant d'un Vilaseca que va demostrar que amb les dues baixes que ha tingut, la de Vera i la de Hamdawi, doncs ha perdut potencial. I el partit es posava de cara ràpidament, perquè veia una targeta blava aquí, Joan Ribas, amb aquesta falta, jo penso, clara, de Lecha, aquesta indecisió entre els dos jugadors, Lecha que se n'anava, al final qui té la directa és José López, però en Tudà, en David Toda, el porter del Vilaseca, que li endevinava les intencions. Un Patí Vilanova que tot s'ha de dir, aquesta primera, ja us aviso, spoiler, n'hi haurà més, primera superioritat numèrica, no la va jugar gaire bé i no va estar gaire encertat. La més clara segurament és aquesta, que Eric Gual es queda sol i acaba tirant el pal quan no troba opció de passada. I un Patí Vilanova que minuts després doncs tornaria a veure com una passada d'Eric Gual, aquí aquesta falta, per mi clara, de porta sobre Arnau Güell, que l'agafa quan anava a l'interior de l'àrea i no va blava. Tot això en els primers minuts de partit, dos blaves que li havien ensenyat ja al conjunt del Vilaseca. Sí. Una falta directa que la tiraria Eric Gual i l'enviaria al travesser. Ben tirada per Eric Wall, però al final no acaba de trobar porteria. El Patí Vilanova sí que estaria encertat aquí. Amb aquesta triangulació es queda sol José López i acaba superant a David Toda per superar el porter del Vilaseca i marcar l'1-0. Es posava per davant el Patí.
Sí, important, no? Aprofitar aquestes dues ocasions, almenys aconseguint ni que fos un gol, com és en aquest cas, al final en la superioritat, tot i que sí que la segona directa estava ben tirada, no acaba d'entrar, és en la superioritat, no? On el Vilanova posava aquest primer gol per davant.
Un Vilanova que es posava per davant, molt poc del Vilaseca en aquesta primera meitat, les coses com són, va arribar poquet a la porteria d'Albert Marimon. El Vilanova que amb recuperacions mirava de trobar porteria, aquí jugada clau del partit. Gerai Roig que fa aquesta diagonal i li fuma un cop a la cara amb en David Lecha que se'n va al terra, tindria sang, aquí ho veiem, no es veu gaire bé, però es nota com a la part del llavi té una mica de sang, i al final en Roger Nadal, que va cap a Gerai Roig i li ensenya vermella directa. Per tu què?
Una miqueta rigorosa, no? Potser, perquè per al final també el jugador no vol fer-li mal, no? Simplement,
mira, ho hem
no,
posat repetit, eh?
És... Vol, no? Estira el colze. Intenta guanyar la posició, sí, una miqueta, sí que és veritat que el toca, potser jo crec que una blava hagués estat suficient, jo crec que vermella, sí. no té cap intenció, no?, d'agredir-lo, segurament.
Jo penso que no, en tot cas està protegint-se, en tot cas és targeta vermella, i la directa que va llançar Marc Carrasco, els dos primers no l'havien encertat, però Marc Carrasco aquí sí que aprofita, com sobre de cames Toda, i acaba enviant-la cap dins, gol de Carrasco, i el Vilanova que posava el 2-0. Un equip que, sobretot, amb Joel Milà i amb Gerai Roig tiraven diagonals, ja ho hem vist des del darrere, amb molta velocitat encarant, i clar, va perdre un d'aquests jugadors, i la veritat és que el partit, no vull dir que es va posar més de cara, perquè res més lluny de la realitat, però sí que el Patí Vilanova semblava que ho podria tenir més controlat, però en tot cas, ja imatges de la segona meitat, aquí veiem a Joel Milà sortir, arribar a porteria i un inici de segon temps amb un partit trencat, amb anades i vingudes, amb dos equips que anaven cap a porteria, i amb un Vilaseca que va trobar el gol aquí, errada defensiva, on es queda sol Port a l'interior de l'àrea i acaba superant a Marimon després d'aquesta passada des del darrere de porteria d'en Joel Milà. Errada, no vull dir greu, no vull dir important, però sí que es queda molt sol, els dos jugadors del Patí van a la bola.
Sí, no, és una errada d'aquestes que no pots cometre, no pots anar dos vegades, dos jugadors allà darrere la porteria i deixar sol el tio a dintre l'àrea.
I aquí la blava, que va veure l'Etxa, que farà que no pugui jugar a Vilaseca, per mi clara i per mi evitable, perquè l'empeny contra la tanca. I a més, al descans em consta que Pep Mateo, ho diu al final, havia enxerrat molt emprenyat de no anar a fer faltes innecessàries, i aquí el tenim molt emprenyat.
Doncs sí, perquè el va buscar la valla, a més a més una zona de pista que potser sí que li podia robar la pilota, però no calia, no? Potser empènyer-lo contra la tanca i forçar aquesta blava, que segurament era, com dius, totalment innecessària.
A més, no, es perd partit perquè haurà de complir cicle i, òbviament, doncs, una baixa important de cara al partit de Lloret, com és la de David Lecha. Un Marimon que va aturar la bola aturada, està finíssim el de Calafell aquest any, sí, amb la bola aturada, i en definitiva sota pals, les coses com són, i un Vilaseca que va començar a posar boles a l'interior de l'àrea, a fer penjadetes, Cels Portela estava per allà, també Porta, acumulant molts minuts, aquí una jugada molt clara, no acaben de seguir la marca els jugadors del Patí, i remata molt sol, i aquí una altra blava, també. No sé si dir rigorosa, però sí que és veritat que Güell també s'ho podia estalviar, posant l'estic on el posa, en una posició on no hi ha aparent perill, és veritat que sembla que el supera, i de nou Joel Milà, que torna a agafar la responsabilitat, però en aquest cas entre Marimon i el travesser eviten que aconsegueixi el segon al Vilaseca. Un Patí Vilanova que seguiria pressionant, va tenir aquesta ocasió i la va enviar cap dins. Marc Carrasco, gran passada d'Oriol Sabrià des de la banda, que es veu allà acorralat i l'acaba filtrant amb un Carrasco que està sol, i Carrasco no perdona. Segon gol de Carrasco en el partit de dissabte, i un Carrasco que a poc es va enfilant com un dels grans golejadors del Club Patí Vilanova, i va arribar al desembre. Per tant, doncs, important en l'aspecte golejador Carrasco en aquest Club Patí Vilanova. Un Vilanova que agafava avantatge, un Vilanova que podia haver acabat de matar el partit aquí. La passada és boníssima, la rematada també de Sabrià, tapa molt bé Toda, i un Patí Vilanova que després va tenir algunes errades en defensa, algunes passades cap a ningú, que les podia haver aprofitat el Vilaseca, Per sort, Albert Marimón va estar molt bé al darrere, i com dèiem, un tram de partit on va apretar el Vilaseca, on el Vilanova va tenir algunes errades importants, però per sort doncs Marimón i el Vilaseca, en aquest cas Pol Jansà, no va estar acabat d'estar encertat per evitar, doncs, per enviar aquesta bola cap dins, però amb una d'aquestes, gol, un llançament, la bola queda allà morta a l'interior de l'àrea i Excels Portela, el jugador que ha arribat a aquest mercat d'hivern des del Vendrell, qui l'enviava cap dins. També dos jugadors dins l'àrea, no acabem de saber qui tapa qui, estan allà molestant-se els dos jugadors del Vilaseca fent-ho bé perquè hi hagi aquesta indecisió, i se'ls porta la que l'envia cap dins.
Sí, al final és el que li tocava jugar al Vilaseca, no? Buscar aquestes boles penjades a dins de l'àrea, posar jugadors davant de Marimón per mirar d'estorbar-lo i tapar-li la bola, i és en una segona ocasió, no? La bola que queda morta i l'acaben enviant a dins de la xarxa.
I això és un golaç, això és un golaç, a falta de dos minuts, minut i mig, per acabar el partit, dos minuts i vint segons, David Lecha, que agafa la passada que li fa Güell, com la de Busquets a Messi al Bernabéu, perquè creui doncs tot el camp, David Lecha es planti aquí. Aquest retall és boníssim, com l'aixeca per evitar el jugador del Vilaseca i com l'envia al primer pal. 4-2, i el Patí Vilanova, doncs, que s'assegurava doncs aquesta victòria. Encara alguna jugada més, encara alguna ocasió pel Patí, però al final doncs el marcador que no es mouria. Targeta blava també pel Vilaseca, a Cels Portela, en aquest cas. En tot cas, no va estar encertat Marimón Carrasco en aquesta ocasió, no va acabar de rematar, i el Patí Vilanova que aconseguia 3 punts importants perquè els col·loquen a la part alta.
Sí, 3 punts van gustar, no? Potser una miqueta més del que s'esperava, però al final l'important, no, treure aquesta victòria, i potser la nota negativa, no, que està blava a l'Etxa, que es perdrà el proper partit.
Esperem que no el trobem a faltar a Lloret.
Hem comès menys errors, els errors que hem comès no ens han costat massa cars, i bueno, hem controlat bastant bé el partit. La veritat és que és el que volíem. Avui era o estar o mirar cap a dalt o mirar cap a baix. I bueno, ara els hi posem al Vilaseca, per exemple, 10 punts de distància, que és important mirant cap a baix. Aleshores, avui era important si havíem de mirar cap a dalt o havíem de mirar cap a baix. I havia de guanyar, s'havia de guanyar, a més a Casernes, s'havia de guanyar, no hi havia una altra solució si volíem aspirar a algú que no és lluitar per baixar. Depèn d'ells, de que treballin, de que penquin, de que estiguin concentrats, de que, bueno, doncs com avui, no? Al final era difícil perquè ells han apretat molt, però hem estat concentrats i hem aconseguit mantenir el resultat, no només mantenir-lo, sinó que hem fet el quart i podíem haver fet un cinquè. Es va parlar, es va dir el que s'havia de dir, i bueno, ells han fet la seva feina i jo he fet la meva, i fins al 30 de juny estarem aquí tots, i el 30 de juny pues, ja es veurà el que passa, però el que hem de fer és ser un equip i anar tots a una, i anar tots junts, perquè si no anem tots junts i uns van per una banda, els altres van per una altra, no farem res. Avui hem anat tots a una i s'ha guanyat el partit. I els altres quatre que vam guanyar seguits va passar el mateix, anaven tots a una i vam guanyar els partits. Per un gol, és igual, s'han guanyat, són 3 punts que sumen i que compten.
Doncs molt clar, Pep Mateo, que s'ha d'anar tots a una, s'ha de mirar d'anar cap endavant, perquè al final tots volen, o tots volem, no?, que el Patí Vilanova jugui aquest play-off d'ascens, ho volen els jugadors, ho vol la Junta, ho vol l'afició, ho vol l'entrenador, per tant, o van a una o serà complicat que s'aconsegueixi.
Sí, al final es troben en aquesta zona, no?, com ell mateix deia, que la victòria t'emporta cap a dalt o la derrota, no?, t'apropa més a aquesta fase d'ascens, que, com deia Pep Mateo, que no volem haver de lluitar per no baixar, no? Mm-hmm. Aleshores, doncs, victòria important, treballada, i sobretot això també, que estiguin tots junts, com un equip, que és com quan es guanyen els partits al final.
Sí, totalment d'acord. Ja comentàvem que de moment només baixa un d'Hockey Lliga Plata, el Sant Feliu, que ha sortit d'aquesta zona baixa, però està allà, pot caure la setmana vinent de nou en zona d'ascens, per tant, tornarien a haver dos equips, quatre que baixen directe i dos que fan la promoció, i un més baixaria, per tant, s'ha d'estar atent, s'ha de mirar de tirar endavant la temporada, que queden 6 o 7 partits, i mirar a treure els punts, perquè ara tens 9 punts de marge respecte al descens, però tot això es pot complicar i queden partits complicats, queda GEC, queda el Barça, queda el Sant Celoni, i no parlo d'anar a Lloret o a la Bonaigua, que són pistes difícils.
Sí, estem ja quasi en aquella fase que haurem de treure ja la calculadora, no? Per començar a veure
el puestòmetre, a veure on queda cadascun. Va, anem avançant, seguim amb Nacional Catalana, mirem marcadors, perquè el Club Patí Vilanova femení no va poder pescar davant del Sant Cugat B, un partit on el Vilanova va arribar moltíssim, però no va estar encertat, i el Sant Cugat poc a poc doncs, va anar colpejant i cada, pràcticament cada vegada que arribava doncs, anotava, i això va pesar com una llosa per un equip vilanoví que al final va acabar capitulant i va acabar perdent davant d'aquest Sant Cugat B. A més, Girona 3, Sant Jordi 1, Igualada Femení 3, Manlleu B 1, Manresa 2, Mataró B 5, Vigues i Riells 3, Reus Deportiu 2, Cerdanyola B 1, Alpicat 3 i Vilassana B 1, Palau B5. Aquest cap de setmana jugarà el Caldes-Voltregà B, perquè el Voltregà B estava jugant la Copa de la Princesa, perquè va guanyar la Copa Generalitat i va jugar la Copa la Princesa amb els equips d'hoquei Lliga Plata Femenina, i la va guanyar el Covendes, el Voltregà B. Per tant, doncs, dos títols que s'han dut l'equip de Sant Hipòlit. La classificació, que és el que ens importa. Hem d'anar a buscar el Vilanova en aquesta zona baixa de la taula, amb 15 punts. El Mataró B, el Mataró d'hoquei Lliga està per baixar, està mirant d'escalar posicions, però no sé si acabarà de sortir, i ja ho vam dir, si no és el Mataró B, està el Vigues i Riells, si no és el Mataró, està el Vigues i Riells, allà en aquella zona baixa. Per tant, té molts números, que un dels catalans acabi baixant, esperem, toquem fusta que no, perquè si no baixa cap, voldrà dir que aquests quatre faran promoció, i hi haurà doncs, un equip que, dos equips que acabaran baixant. Esperem que el Patí Vilanova doncs, pugui jugar aquesta promoció salvant categoria. I repassem la resta de marcadors femenins, amb la derrota del Vilanova B contra l'Esfèric de Terrassa 4-2, i la derrota també del Cubelles, que tenia partit complicadíssim contra el Torrelles i el va acabar perdent 1-2.
Red Bar, Fisiolab, El Sortidor, Centre Dental Vilanova, Tot Esport i Constructora MX10, patrocinadors oficials dels esports a Canal Blau.
I va, continuem, que hem d'anar per feina i encara ens queden dos partits per repassar, i anem a repassar marcadors ja directament de l'hoquei masculí d'aquest cap de setmana, amb la victòria del Vilanova B, 4-2 amb el Vilafranca B. A segona catalana va perdre el Sitges 4-10 amb el Juneda, també va perdre el Cubelles 3-10 amb el Sant Ramon, i el Vilanova C, que no va poder guanyar diumenge al vespre a pista del Sant Celoni C, 4-3. Va empatar el Ribes, ja ho hem comentat, 3-3 amb el Noia C, i a tercera catalana, victòria del Cubelles B en el derbi, 1-6 davant del Vilanova D, i derrota del Sitges B, 12-6 amb el Vilafranca, que entenc que seria el C, aquest Vilafranca de tercera catalana. Així ha anat aquesta jornada, i nosaltres comencem veient imatges del partit de diumenge al migdia entre Patí Vilanova i Vilafranca, una victòria de l'equip de Lucas Sorio, amb un equip, el Vilanova B, que pràcticament a la primera meitat, els primers 20 minuts, va arribar dos cops o tres, i es va posar per davant molt ràpid. La primera vegada que arribava és aquesta filtradeta de Ferri Alemany, que David Jiménez supera el porter del Patí Vilafranca per aconseguir el 1-0. Un Vilafranca que es va desesperar. Al final, Tanio Donoso és garantia d'èxit, pràcticament sempre, i el Patí Vilafranca, que es va acabar desesperant, perquè arribava amb ocasions clares i sempre es trobava Donoso, que ho acabava traient tot. Tu has jugat contra ell i és un desespero.
Sí, és un porter que a vegades et desquicia, no?, perquè ho atura tot, a part d'aquesta peculiaritat que és esquerrà i que encara fa que no, que et despisti una miqueta més, però sí, la veritat que Donoso para una barbaritat.
Doncs el Vilafranca, que ho va anar insistint, va arribar moltíssim, era un joc que semblava de tenis, estaves a la grada i anaves fent així tota l'estona, mirant de banda a banda, perquè eren jugades d'anada i tornada. Empatava Max Gual, l'1-1, i amb aquest gol, que toca el travesser, l'esquena del porter i va cap dins, doncs aconseguia Axel Ruiz posar de nou per davant el conjunt vilanoví. Bona fuetada d'Axel Ruiz, aquí des de la distància, i és veritat, però, que la bola li toca l'esquena de Pol Castro després de tocar el travesser i li acaba anant cap dins. S'avançava el conjunt vilanoví, 2-1, s'arribava així al descans, i a la segona meitat aquest cop de bola que rebia en Sergi Ramírez, li han hagut de posar 10 punts a la cara, el pobre d'en Sergi. Des d'aquí una abraçada, ens consta que està bé, però el llançament no anava ni a porta, vull dir, pitjor no podia tirar. En tot cas, a la segona meitat, que el Vilanova va certificar la victòria, primer amb aquesta directa d'Oriol Sabrià, que l'enviava dalt per posar el que era el 3-1, també Sabrià, amb aquesta bona jugada, doncs acaba superant el porter del Vilafranca i anotava el 4-1, i ja era les acaballes quan el conjunt de Lucas Sorio anotava el conjunt vilafranquí anotava el 4-2, de nou Max Gual aprofitant una falta directa, si no vaig errat. En tot cas, es va agafar Sabrià del primer equip i Sabrià va respondre amb dos gols.
Sí, sí, a vegades per poder treure aquests punts s'han de fer d'embaixar alguns jugadors i Sabrià que va complir.
I tant que va complir Sabrià. Aquest que marcava era Max Gual, fill de Marc Gual, doncs que anotava aquest segon gol del Vilafranca, el 4-2, i des d'aquí, òbviament, molts ànims en Sergi Ramírez, que es recuperi d'aquest trau, perquè una cosa és que estiguis dins l'àrea defensant i la bola et vagi, o un cop d'estic, o alguna cosa així que pot passar, però l'altra és un llançament d'aquests que, bueno...
No venia a porteria, no anava enlloc. La fortuna, no? Que sí. Ve la cara, no t'esperes i...
Exacte. Sort que es va girar i li va acabar donant aquí una mica la sella, perquè si no li anava tot just a la cara. I va d'aquí a segona catalana, on teníem el gran partit de la jornada, òbviament, demanant amb tots els permisos d'aquest Sitges-Juneda, però òbviament aquest primer contra segon entre Sant Ramon i Club Patí Cubelles, a la poliesportiva cubellenca, molta gent de Vilafranca que va anar cap a Cubelles per viure aquest partit, i un partit que va tenir dues parts ben diferenciades. Una primera on el Sant Ramon, és veritat que per mi va tenir més el control dels primers minuts, va tenir moltes ocasions davant de Pau Medrano, però també és veritat que a poc a poc el Cubelles van entrant dins el partit, va tenir aquests moments on semblava que el Sant Ramon tenia més la bola, arribava moltíssim més, creava moltíssim més perill, però el Cubelles va saber reaccionar i va saber trobar el camí del gol, amb aquesta ocasió que va agafar per sorpresa el nostre càmera, qui tira des de mitja distància és Gerard Bertran, i anota el que era l'1-0, ja ho hem vist, uns primers minuts on semblava que el Sant Ramon era millor, aconseguia marcar el Cubelles, però reaccionava ràpidament al conjunt del Sant Ramon, mitjançant el seu capità, Ferran Vallès, per anotar el que era l'empat a 1 al marcador. Alternances, amb el domini del joc, primer millor el Sant Ramon, després una mica millor el Cubelles, el Sant Ramon que es tornava a imposar, al final és el que té quan juga primer contra segon.
Sí, sí, al final hem vist com Medrano, al principi del partit treia dos o tres boles molt bones, el Cubelles que s'avançava i el Sant Ramon que reaccionava de seguida, però un partit molt disputat i que qualsevol dels dos es podria haver endut en aquesta primera part superigualada.
Part molt, molt igualada, ocasions del Cubelles molt clares per posar-se per davant, i aquí doncs és una jugada espectacular, que ve Bertran el segon pal i allà doncs apareix en Ignasi Angrill per anotar el que era el 2-1, es tornava a posar per davant el Cubelles, molt generós aquí Bertran i molt bé aquí Ignasi Angrill, que està sense angle i utilitza el porter perquè la bola vagi cap dins.
Sí, amaga molt bé el xut i busca aquest pas al segon pal, que pràcticament només l'ha d'empenya, tot i que sí, no tenia gaire angle i encara ha de controlar i enviar-la cap a dins.
Un Cubelles que va mantenir aquest 2-1 durant uns minuts, la majoria dels gols van arribar a la segona meitat i al tram final. Aquesta és una directa que li assenyalen a Grill. És veritat que posa el patí, Posa
sí,
el patí i desequilibra.
No? Sí, arriba un pèl tard i fa caure el jugador, que també la busca molt bé. El jugador Sant Ramon busca molt bé aquesta directa i aquí l'executa a mil meravelles, Quin autèntic cacau.
És espectacular aquí el llançament de Guillem Martí, un autèntic golaç, a l'escaire, superant a Pau Medrano, aconseguia a anotar Martí el 2-2, i un Martí que tornaria a aconseguir el camí del gol, o el facilitaria, en aquest cas, amb aquell llançament cap a l'interior de l'àrea, i acaba rematant de nou Vallès per anotar el que era el 3-2 que posava per davant, el 2-3 que posava per davant el Sant Ramon. Clar, jugadors com Guillem Martí, com Còrdoba, l'any passat estaven jugant a Nacional Catalana, dos categories per sobre, per tant, doncs tot això s'ha de notar, estan dos categories avall, i sempre ho ha dit Medrano, que és un dels equips dels millors de la categoria. Empataria el Cubelles amb aquell llançament que desvia Roger Racet, i el descans 3-3. Què passa a la segona meitat, que passem d'un 3-3 a un 3-10? Vol dir que marca 7 gols en aquesta segona meitat al Sant Ramon, i això que el Cubell es va començar amb aquesta oportunitat. La bola aturada va ser decisiva, en aquest cas no acaba d'estar encertat Gerard Bertran per superar el porter del Sant Ramon, i en canvi el conjunt de Vilafranca, que a la segona meitat, amb Nàter a la porteria, doncs va trobar un Guillem Martí que aquí ràpidament afusella el porter covellenc per anotar el que era doncs, el 3-4. Encara ocasions del Cubelles per anotar el gol de l'empat de nou, però es va fer gran sota pals el porter del Vilafranca, en Marc José Ventura, que va evitar que pugés cap gol més al marcador. I en canvi, com dèiem, el conjunt del Sant Ramon, que tenia ocasions i que les aprofitàvem. Aquesta és una clara de nou de Rutxo, de Roger Ros, per intentar doncs, tornar a marcar. Li va faltar encert en aquest segon tram al Cubelles per tornar-te dins el partit, perquè clar, ja tenia el partit doncs, en contra i no va acabar de trobar el gol de l'empat. Aquí un penal de mala sort, perquè rellisca al terra, la toca des del terra el jugador del Cubelles i de nou Guillem Martí que no perdonava, i en aquest cas des del punt de penal, de nou a l'escaire, de nou gol del Sant Ramon.
Sí, quin xut, no? Una llàstima, perquè Cubelles potser li va faltar trobar-se amb aquest gol que jo crec que durant tota la temporada ha tingut, no? Aquesta efectivitat, no?, que hem anat veient del Cubelles durant tota la temporada. Segurament no va estar encertat a aquest cap de setmana, i això va fer, no?, que no acabés d'entrar dintre el partit, que s'acabés potser, no?, inclús desquiciant una miqueta, buscant porteria, no acabaven d'estar encertats, i això, no?, que els fes cometre també, com veiem aquí, algun error innecessari, no?
Bueno, al final ja et volques molt, Guillem Martí, que tornava doncs, a castigar molt en aquesta contra, en aquesta pèrdua de Txetxi La Laguna, i clar, quan ja et poses 3-5, 3-6, doncs el partit ja se't fa doncs, pràcticament impossible, se't fa una muntanya. Els hi faltava Aaron Carrasco i Andrés Esquinas, dos jugadors molt importants que sabia el petit Cubelles que no els tindria pel partit d'avui, i això jo penso que també va passar amb la rotació de banqueta i amb dos jugadors que són titularíssims amb aquest equip. I per l'altra banda, doncs el show de Guillem Martí, que seguia lo seu. 6 gols marcaria Guillem Martí pel Sant Ramon en aquest partit, i òbviament Medrano amb Medrano que es quedaven amb aquesta cara, perquè l'equip és que estava arribant, va tenir ocasions, no va fer un mal partit al Cubelles, l'únic que es va trobar amb un porter inspirat, amb un jugador molt inspirat de cara a porteria, i a més les baixes que tu tens i que fan doncs, que tu no acabis de trobar el camí del gol tan fàcil. I en canvi l'altre, que vol aturada que té, o llançament de mitja distància que té, doncs llançament que tira cap dins, i fins al 3-10, i ja us dic, el tram final van ser on van arribar la majoria dels gols. El Cubelles no li va perdre la cara al partit, però sí que, no vull dir que baixés els braços, però sí que hi ha un moment que et vol que estan a l'atac, que acabes perdonant, que acabes donant tantes ocasions al rival que no ho perdona, i més de la qualitat que tenen. I com dèiem, al final aquest doncs, 3-10 definitiu.
Sí, una llàstima, perquè al final jo crec que el Cubelles en tot moment va estar al partit, però al final ja quan comencen a entrar els gols i veus que tu no, doncs...
Encara són líders per als cubellencs, per tant, encara són el rival a batre i els que tenen la paella pel mànec d'aquí a final de temporada.
La primera part hem estat molt bé, hem plantat cara, hem tingut que patir les adversitats de decisions arbitrals, però bueno, estaven vius al partit. El que passa és que la bola aturada no hem tingut la claretat per ficar-la, i en canvi ells les han col·locat totes. Bueno, el Sant Ramon ens ha guanyat a base de boles aturades i de Guillem Martí. Vull dir que què hem de fer? Això són el nostre Guillem Martí avui no ha pogut jugar, i la bola aturada ens hem ressentit moltíssim. Vull dir, nosaltres avui hem jugat molt bon partit, jo crec que amb aquest nivell d'intensitat que hem demostrat durant la primera part i amb tot el planter al complet, pujarem primers. Ara crec que els jugadors per primera vegada tots estem convençuts de que pujarem directes, perquè és que és veritat que el Sant Ramon, ja ho vas dir a l'inici, és el millor equip de la competició, però ara el que ens queda a nosaltres, aunque siguin difícils, després d'aquestes cicatrius d'aquest partit, ara ja hem patit i ja tenim dret a assumir amb aquest primer puesto, que el defensarem fins l'últim partit.
Carles, alguna cosa més?
Jo crec que ja ho hem repassat tot avui.
Doncs anem tirant cap a la tertúlia.
Som-hi, va.
Va. Gràcies per ser-hi. Et trobem aquí el proper dimarts.
I tant.
Va, nosaltres una pausa i de seguida tornem per fer tertúlia, en aquest cas de la victòria del Patí Vilanova, 4-2 davant del Vilaseca.
Passen i ve a la nova línia gourmet en el Surtidor. más rock and roll. Prueba nuestras bravas con Romero y disfruta de la experiencia culinaria más top de la ciudad. ¿Qué me decís de la churri? Más sabor, más carne maduradas, más salsas caseras. Esto se nos está yendo de las manos. Ya tenemos que comer hasta con guantes. ¡A lo loco!
Les molestes es trenen, és hora de posar-hi solució.
L'equip de professionals de Fisiolab estan llestos per ajudar-te a recuperar el teu benestar i gaudir de cada moment al màxim.
Solucions integrals.
Solucions integrals i tractaments personalitzats que s'adapten a les teves necessitats.
A Fisiolab trobaràs el camí cap a una vida activa i saludable.
Fisiolab us ofereix els esports.
Constructora MX10, l'empresa de construcció i reformes que la comarca es mereix. El nostre equip tècnic projecta les obres amb total professionalitat i les supervisa colze a colze amb un equip d'operaris altament qualificat. Ser una empresa amb ofici i amb vinculació amb la ciutat és una aposta segura. Constructora MX10, líders a la vegueria del Penedès en reformes integrals.
Redbar us ofereix els esports.
Tot Esport. Som l'empresa de serveis esportius i de lleure de la comarca. Organitzem activitats per a totes les edats, promovent valors com el treball en equip i la diversió. Som un equip de professionals que acompanya i dirigeix els vostres fills i filles en un ambient segur i ple d'estímuls. Uneix-te a Tot Esport. Gaudim i fem esport plegats.
Tot Esport us ofereix els esports.
La confiança és fonamental en qualsevol relació, ja sigui personal o professional.
I a Centre Dental Vilanova, aquesta confiança l'hem construït a través de la comunicació oberta,
de la transparència,
de la coherència en el nostre treball
i, sobretot, de l'empatia amb els nostres pacients.
Josep Manel, com t'hem dit, avui hem fet l'extracció, és molt important que facis el que t'ha explicat.
Els nostres pacients poden confiar en nosaltres perquè som el dentista de tota la vida.
Centre Dental Vilanova us ofereix els esports.
Doncs va, continuem aquesta segona meitat del programa, continuem aquesta segona meitat on farem tertúlia, en aquest cas amb els nostres contertulis habituals. Per una banda, Jordi Martí Busquet, què tal?
Molt bé.
Llorenç Mateu, què tal?
Molt bé també.
I Mercè Endra, com va?
Tot bé.
Tot bé, bueno, victòria, no? 4-2 del Pati Vilanova, ho deia jo, una victòria que segurament no és brillant, segurament és com és, però és una victòria que al final és el que tocava. Ho hem escoltat en Pep Mateo dir, era un partit per decidir si està mirant per baix o mirant per dalt. Jo penso que el Pati Vilanova, ara, després d'aquesta victòria, podrà seguir mirant per jugar al play-off d'ascens de categoria. Veieu així?
El Vilanova va fer els deures.
Molt bé. Llorenç?
Bueno, a mi és una victòria agradosa. Agradosa perquè és dolça perquè vas fer els 3 punts. 3 punts que estem en un moment que hem de ser resultadistes. Juguem encara que sigui jugant, hem de guanyar per lo civil o per lo criminal, per poder estar dalt. I, vale, però hi ha alguna cosa que no va acabar, que em fa que digui que sigui agradosa. Ja en parlarem.
Ara t'ho preguntaré. I tu, Marc, tu què et va semblar?
Bueno, a mi m'ha semblat un partit bastant treballat. Va influir molt la targeta vermella, segur que ho comprem.
Sí.
I, bueno, bola parada encara ens costa, perquè vam fallar 2 o 3, perquè van anar 5 blaves i una vermella. I, bueno, seràs mirada amunt i contra el Lloret, ara.
Sí, haurem de veure un partit contra el Lloret que ja ho hem dit abans, no? No tindrem a David Lecha, una baixa important, jo penso, pel Patí, perquè ha vist la quarta blava i haurà de complir cicle de sanció. En tot cas, Llorenç, adentra't una mica més amb aquest agradols que has dit.
En primer lloc, jo penso que aquest equip té molt d'acord, això no se li pot negar, però jo li vaig veure que era un equip que no tenia massa ànima. Jo crec que el problema que hi va haver-hi la setmana passada, aquesta ferida, i després de sentir-me amb l'entrenador, jo penso que no s'ha tancat. I això és una mica de que em preocupa. En segon lloc, tinc que dir que, bueno, que el Vilanova va tindre quatre faltes directes, quatre, i solament en va fer una, la que va fer el Carrasco, que la va col·locar dintre i va aprofitar una superioritat amb el segon gol que també va fer Carrasco. Amb el primer gol que va fer el López.
Sí, el López. Sí.
El López va fer el primer gol. Després aquestes va tindre, a la segona part, ells hem de tindre en compte que ells eren un equip que venia de referent a la primera volta amb dos baixes o amb dos baixes importants perquè li han plegat. I que a sobre es va trobar que jo crec que el seu millor home se'n va anar al carrer amb la targeta vermella, que jo penso que és una mica exagerada. I tot i això, la segona part ens van tindre a sobre. Ells van estar atacant, el Vilanova s'anava defensant, però malgrat, i estic d'acord, que van tindre algunes masses errades defensives que per sort ens van castigar poc encara del Vilanova.
Per això el Vilaseca està allà baix, perquè castiga poc.
Clar, perquè castiga poc. I ells també van tindre en un moment determinat les dues faltes directes, que el Marimon doncs, les va tenir perfectament. Nosaltres també tenim un dels millors, per no dir el millor porter de la categoria, i amb aquest porter doncs, es va endavant. Però bueno, tot això fa un feix, també em fa estar una mica així, agradós. No veig aquest equip amb alegria. No té alegria aquest equip per les causes que siguin. I ara anirem a Lloret, no tindrem el Lecha, que és un golejador, però després, clar, ara en queden set. Queden set partits, dels quals el Vilanova en té quatre a casa i tres a fora. Era una situació que hauria de ser idíl·lica per nosaltres per intentar aspirar a estar entre els quatre primers.
Però, bueno, és idíl·lica perquè reps el GEC a casa, que és un dels que tens per sobre.
Reps el Sant Celoni.
El Sant Celoni, el Voltregà.
Reps el Barça.
Sí, i el Voltregà.
Després, entremig, passes i després reps el Voltregà. O sigui, que per mi és idíl·lica, perquè de set partits clar. Que en tinguis quatre i tres i un hagis d'anar a Lloret, també. Home, això... Lloret està baix, està a la zona, a la zona baixa. Però, bueno, s'han de jugar. Jo m'agradaria que veure aquest equip amb més alegria.
Marc, a tu què li vas trobar a aquest equip? Vull dir, ja has dit que una mica com va anar el partit, però vas veure un Vilanova que t'esperaves després de la derrota a Arenys o no et va acabar de... Bueno, jugant contra el Vilaseca, també.
Jo crec que amb tota la situació de la setmana passada vam veure un Vilanova sense molts ànims.
Mal.
O sigui, la primera part va ser com molt a jugar el que volia el Vilaseca una mica i buscar alguna contra. Com aquests partits que costen molt, com anys 1-0 i això. Pues una mica això. Cert que a les blaves van influir molt, la vermella també, i sort que ens vam ficar 2-0 a la mitja part, perquè si anem 1-0, jo crec que hagués canviat el partit molt.
Us vull preguntar als tres, Jordi. Ho comentava abans que deia en Llorenç. Veig que aquesta ferida no s'ha tancat. Es pot tancar una ferida així? Per molt que ho vulguis maquillar, que jo penso que en Pep doncs, posarà tota la seva part per el que es va parlar aquell dia, doncs, que es pugui doncs, no? redreçar una mica la situació, que els jugadors també, òbviament, vull dir, no voldran fer la situació més grossa, voldran també no, intentar sumar, encara que sigui doncs, tirar endavant per mirar, però tu creus que després d'un fet així es pot tancar aquesta ferida del tot?
No, aviam, a mi l'experiència em diu que no.
quan passen problemes d'aquest tipus, quan hi ha aquestes fractures, una cosa és que puguin haver-hi converses, puguin haver-hi discrepàncies, puguin haver-hi divergències, que els jugadors es reuneixin amb la Junta per mostrar la seva disconformitat amb el cos tècnic o amb l'entrenador. Això acostuma a passar i aquestes coses són molt més lleus que no pas quan no es presenten els jugadors en un entrenament perquè a l'hora de l'entrenament estan reunits. Aquesta és una mesura de força que transcendeix ja a l'opinió pública, que surt ja del que és el vestidor i es fa públic, perquè és una cosa que passa al mig de la pista, en el que la gent que hi ha al pavelló veu que allà hi ha alguna tensió, que les coses se transcendeixen, i jo penso que llavors aquestes fractures costen molt de tancar. I aquí és on es veu la professionalitat de tothom. Jo penso que l'entrenador és el més interessat en que això es recondueixi, però si els jugadors no hi posen de la seva part, és difícil que es pugui reconduir. Jo, quan passen aquestes coses, jo sóc partidari de tallar caps, com vulgarment es diu, i que les persones, sí, hi ha d'haver un marge de confiança, hi ha d'haver aquí una nova posada en escena, en el que la Junta s'ha de reunir amb els jugadors i dir, nois, jo el partit de dissabte no el vaig veure, per diferents circumstàncies, el vaig poder anar escoltant a trossos, jo quan es acaba el partit, el Llorenç Mateu m'envia un missatge que em deixa molt preocupat, Llorenç, que em dius, hi havia un ambient molt fred. Quan l'ambient és tan fred, i suposo que et referies amb els jugadors i que no anem bé, les coses és difícil que puguin sortir. I jo sóc partidari que si això no es recondueix, i és molt difícil, és molt difícil perquè aquí tothom ha mostrat les seves cares i els capdavanters d'aquesta situació doncs també l'han mostrat. I aquests que han incitat aquesta revolució són els primers que han de fer dues coses. O marxar, però així de clar, o marxar, o que el club els faci fora, o que se vinguin a raons i que fins a final de temporada diguin, escolta'm, el club, els colors, l'afició, els socis, està per sobre d'aquestes històries, anem a mostrar la nostra professionalitat i anem a tirar això endavant, i a final de temporada ja passarem comptes i ja posarem a cadascú el seu puesto. Ja direm a tothom el que li tinguem que dir. Però per sobre d'aquests personalismes de cada un, jo penso que hi ha el club. Queden 7 jornades i el club ha sigut rotund i contundent. Fins al 30 de juny, fins i tot el president que marxava es queda per demostrar unitat. Una altra cosa és que l'entrenador serveixi, que no serveixi, que amb aquest entrenador anirem més a prop o anirem més lluny. Però contra les mesures de força, mesures de força. I repeteixo, hauria sigut diferent que els capitans haguessin reunit amb la Junta i haguessin dit, escolta, amb els entrenaments ens avorrim, els partits estan mal plantejats, aquest hoquei és de fa 30 anys enrere, etcètera, etcètera, etcètera. I ho haguessin plantejat de forma privada, llavors el club hagués pogut prendre les determinacions que hagués cregut oportú. Però quan hi ha mesures de força públiques, jo penso que el club ha fet el que tenia que fer. Fer costat a l'entrenador perquè no ha d'aguantar sublevacions de cap tipus, perquè avui t'ho diran per això i demà t'ho poden dir perquè volen que els colors del patí siguin uns altres. I ho exagero, Jo penso que és difícil de reconduir això.
Jo només vull dir una cosa de tot el que has dit. Vull dir que que en aquestes setmanes, des del passat dimarts fins avui, que òbviament és quan vas dir tot això que havia passat i que ho vam dir, he rebut algun WhatsApp, i jo ho vaig dir el cap de setmana passat, vull deixar clar que els jugadors del Patí Vilanova, a l'hora de l'entrenament de patins, estaven a la pista, que és quan hi va haver la xerrada aquesta de tots. El que no van anar, o sigui, quan diem que es van saltar un entrenament, és perquè hi havia un físic abans, que s'havia acordat fer un entrenament físic abans d'aquest entreno, i no van anar a fer el físic perquè se'n van anar a reunir-se a ells.
Com si hagués sigut un tàctic, m'és igual.
Sí, però vull dir això...
És un horari perquè... que estaven convocats per entrenar, pel que fos, però estaven convocats per entrenar.
Vull dir això perquè ja m'han dit, no, a tal hora, a 9:15, estàvem amb els patins sobre la pista.
Sí, bueno, però no van entrenar dilluns a canvi de fer aquest físic.
Bueno, no van entrenar el dilluns perquè hi havia X motius que no es va entrenar el dilluns i es va dir, doncs, el dimecres farem físic i després entrenament i s'entrenarà dijous i també es va entrenar divendres.
Llorenç. Que a mi, perdona, i acabo, li dono la paraula al Llorenç, que a mi m'agradaria que els jugadors donguessin la seva versió, o sigui, que el capità, en nom de la plantilla, sortissin i donguessin les explicacions que fessin falta envers aquesta història.
Jo he parlat amb en José, i ho dic aquí, perquè no me n'amago, i li he dit, puc compartir moltes de les coses que dieu, però no com ho heu fet, vull dir, és així de fàcil.
Totalment d'acord.
Puc estar d'acord amb algunes de les coses que dieu, de si això, de si allò, del que sigui, però no comparteixo com ho heu fet, i ja ho vaig dir el dimarts passat, i ho dic, torno a dir avui, perquè vull deixar aquest tema a banda, perquè penso que l'equip encara està en una situació que si es posen les piles i si anem tots a una, doncs podem aconseguir alguna fita interessant, doncs que al final hi ha uns tempos, i haver fet les coses diferents, doncs segurament hagués anat millor que no com ho han acabat fent. Però bueno,
Mario... Hem sigut molt crítics amb l'entrenador, per tant, molt. Podem compartir moltes coses de les que ells diuen, L'únic que les formes t'acaben perdent, ja està.
Exacte.
Tu pots estar molt desacord amb una cosa, però si tu aixeques la mà per mostrar-te agressiu, perds tota la raó. No és el cas de l'agressivitat.
No,
però poso
cas,
com un exemple exagerat, no? De dir,
sí, de com es perden les...
D'acord,
sí.
Exacte, podem estar d'acord amb el que dieu, però no com ho heu fet. Per tant, a partir d'aquí, això us desacredita, i ara ho heu de reconduir vosaltres, que sou els que l'heu fet a grossa. I punt. Sí. I perdoneu, no xerro més.
No, bueno, xerra el que vulguis. Marc, Llorenç, si... Sí. Alguna cosa a dir sobre aquest tema? Marc?
No... O sigui, jo suposo, perquè la manera dels canvis que feia el Pep el dissabte es va canviar, jo crec que vam parlar de la setmana o alguna cosa per intentar arribar a un acord i anar fins a final de temporada.
Sí, sí. Té pinta que és així, que han dit, mira, fins al juny tirem endavant, i no, Llorenç, i a partir del juny ja trobarem.
Bueno. El problema és que el tema es va esbombar massa, va ser massa, massa públic, i com diu el Jordi Pare, el Jordi, aquí el problema és la forma com això s'hi ha portat. Jo també et dic, aquests jugadors, que els jugadors han tingut molta sort d'estar ara aquí al Club Patí Vilanova, perquè en una altra època, el dissabte, els haguessin fotut una rebuda al personal que s'haguessin enterat de lo que és. I a mi em va sorprendre. Jo vaig arribar justet per veure el partit, perquè no podia aparcar, estava tot ple. Però bueno, em va sorprendre que no tinguessin una rebuda com mereixia. Perquè una sublevació com aquest, un follon com aquest, no s'ha de poder. La Junta no la pot admetre, ni l'entitat. Perquè l'entitat és la que rep al final. I llavors, pues, aquesta és una solució salomònica, la que s'ha pres ara en aquest moment. Acceptem perquè no hi ha, perquè la situació en què estem, la temporada, etc., com està, i que no es pot fitxar ningú, i si hi ha una aspiració a pujar, s'ha de fer amb el que tenim aquí. Però que, en fi, jo penso, com he dit i he repetit per activa i per passiva, que la meva opinió és de que aquest equip, almenys la setmana, aquest últim dia, em va semblar un equip sense ànima. Perquè, a més, mirem una cosa. A l'equip, amb una mica més de sort i tal, a la primera part es podia haver anat al marcador amb un 4-0. Va tindre dues faltes directes, Dues faltes directes, tres en va tindre, perquè una la va entrar. Se'n podia haver anat tranquil·lament amb un 4-0. Se'n va anar amb un 2-0. I ells ens foten el gol, el 2-1, i llavors, sense el seu millor jugador, que aquest també és greu, sense el seu millor jugador, i ells aprofiten, i és un equip que està a baix perquè no ataca bé, perquè li falta gol. Però ens en fot dos, I fins l'últim moment ens vam tindre una mica coquinats amb el marcador, Perquè l'últim gol el fa el Lecce faltant dos minuts o dos minuts i escaig, Sí, és el de la tranquil·litat. Sí que després vam tindre la falta directa, que tampoc es va aprofitar. Però no sé, noi, és una sensació, com he dit, agradosa.
I deixa'm que una observació amb el que deia el Llorenç. El Llorenç, que em sembla que més critica ell amb la Junta del Patí Vilanova, no hi ha hagut ningú, però ningú, quan dic ningú és ningú, que estigui lluant el que entra en detriment dels jugadors, té molt a dir, O sigui, el Llorenç, que ha sigut molt crític durant tota la temporada amb la Junta del Patí Vilanova, i que arrel d'aquest fet es posi al costat de la Junta, vol dir que el que han fet els jugadors és gran. I també, jo estic d'acord amb ell, Això uns anys enrere surten en globo. perquè la bronca que s'haguessin emportat al sortir la pista, Llorenç, hagués sigut memorable. L'únic que, bueno, els temps canvien, les aficions canvien i tot canvia.
Jo el que dius tu, jo he sigut crític amb la Junta per algunes formes de que han fet. La Junta hi ha que agrair-li qui sigui. Això és el primer. I si tu no estàs conforme amb la Junta perquè els seus moviments al llarg de l'any no han sigut els desadients, doncs els socis tenim, els pocs socis de caga, tenim el dret i tenim el lloc on protestar. Jo penso que la Junta Directiva al llarg de l'any doncs, ha fet gestions que no han estat alçada. Per exemple, la grossa, i que és imperdonable, és el tema, el de l'Arenys de Munt.
El punt de l'Arenys.
És un tema gravíssim. És un tema gravíssim que ens fa perdre un punt que tenien guanyat, però el que és més fotut és que portes un gol a Berais de menys 10. I això, en un moment determinat, ojo, segons en qui, amb els dos a dalt ja ens va bé, amb el Belllloc i amb el Castellà. Però si entremig es trobéssim el Ripoll, què? Estàvem empatats. No havíem fet el gol a Berais entre ells. Estem empatats 2-0 i 2-0. Perdoneu, això... I per mi, allò és el punt negre, més negre, que ha tingut el Club Patí, la Junta Directiva, aquest any. I ara ha tingut de lidiar una cursa que no li convenia i ha pres la decisió salomònica en bé del club i per poder arribar a final de temporada amb cara lluny.
Doncs va.
Perquè si aquí ara es desmunta, no estaríem parlant de pensar en un play-off. Hauríem de pensar en un play-off per baixar.
Jo penso que al final, si Pep Mateo i jugadors han dit línia i a pensar endavant, fins al juny aquí tots som amiguets i tirem endavant a la situació, nosaltres hem de fer tres quarts del mateix, deixar ja enrere això. Vam rebre ho vull dir perquè no pensis que no has contestat els tuits, vam rebre uns tuits arrel del programa de la setmana passada que no els hem volgut llegir perquè tampoc volem fotre més llenya al foc. Els podíem llegir i anar contestant, però penso que jo avui no volia mirar de posar més llenya al foc, centrant-nos més en el tema esportiu i deixar-hi enrere això. Ha sortit com ha sortit, en tot cas ja a final de temporada, que tindrem temps, ja comentarem coses, però això no toca.
Tu has dit, hem de ser amics d'aquí a final de... No, amics no s'ha de ser.
No, vull dir que
s'ha de ser professional.
Hem de ser professionals i tirar endavant. I jo penso que si jugadors i cos tècnics ha decidit fer això, doncs fem-ho tots, no?
Sí, sí.
I ja està.
I portar l'equip a lluitar pel jugar el play-off d'ascens de categoria. I punt. I repeteixo, el 30 de juny cadascú ja passarà factures i l'entrenador farà el que tingui que fer, els jugadors també, i la Junta, òbviament, que és sobrana també.
Aquest cap de setmana ens n'anem cap a Lloret, rival de la zona baixa, hem d'estar preocupats. Un, Nova Lecce, dos, ens van guanyar 2-0 a casa, 0-2 a casa, tres, contra els rivals de la zona baixa, acostumem a fer partits així més estranys que no pas contra els rivals de la zona alta, desplaçament complicat, no? Marc, per exemple?
Sí, és una pista on jo crec que som molt forts, el que, per exemple, jo prefereixo que el Lecce no jugui aquest partit i pugui estar contra el GEC.
Això també
és important, perquè els de baix, com el Lloret, tampoc pot pujar ni... No, l'únic pot baixar, llavors és més important tindre pel GEC, per Voltregat, per tot això. I llavors, doncs, allà a guanyar. I una pregunta, el partit del Ripoll-Cerdanyola, que es va suspendre,
sí,
quan es jugarà o és ja a final de temporada?
De moment encara no està pautat, encara marca pel cap de setmana, el cap de setmana del 9 del 3, de moment encara no està posat. Vull entendre que faran com el futbol i que no el deixaran jugar la penúltima jornada, saps? Entenc que ho faran abans de les jornades unificades. Entenc que, per exemple, ara que ve Setmana Santa, d'aquí un mes, no?, més o menys, doncs que el faran jugar per aquestes dates, perquè, òbviament, no tindria cap sentit que a la penúltima jornada o entre la penúltima i l'última o després
abans,
tot...
abans de les tres últimes s'ha d'haver jugat, eh?
Sí. Jo entenc que
no,
sí.
No pot esperar més.
De moment encara no està pautat aquest, aquest horari, com també us vull dir que el partit que s'havia de jugar en cap de setmana a pista del Sant Just, el Sant Just Club Pati Vilanova, finalment es jugarà divendres a les 10 menys 10. Per tant, doncs, un partit que s'avança per temes de pista, no es podia jugar en cap moment, estava pautat per dir diumenge, no anava bé aquella hora i finalment han decidit posar-ho divendres a les 10 menys 10 allà a la Bonaigua, aquest Sant Just B Club Patí Vilanova. Sobre Lloret,
Llorenç. Pensem que Lloret aquest dissabte serà jornada completa. A les 6 juguem nosaltres contra el B i a les 8 i pico juga el Lloret contra el Reus B.
Oh.
O sigui que aquí hi ha posicions de jugadors, aviam com les demanen. Per exemple, jo tinc aquí apuntat, no sé, algun jugador d'ells que acostuma a anar, com el Xavier Pérez o el Font i tal, aviam com s'ho munten, quin equip ens trobarem, perquè clar, jugant els dos a casa ho tenen bastant.
Home,
bastant
i nosaltres ens trobarem amb el Reus B, que això també està maco després del partit del Lloret. També està bé.
Però bueno, aquí jo penso que és un partit de que si volem aspirar a alguna cosa, estem que baixar els 3 punts i sí. No hi vuelta de hoja. I que tothom es posi les piles i que els seus drets, els drets que puguin tindre i les queixes, mira, s'agafen aquí a la mà, es poso aquí i me les foto a la butxaca. Vale?
I ja està.
I si la junta directiva ha tingut que afluixar, doncs ells, els jugadors, també. Cosita, si en la mano ja jugar.
No, és que ho hem de deixar aquí. Jordi, Martí Busquet, algun apunt final?
No, jo només que està en mans dels jugadors i del cos tècnic. Cada partit et crea incertesa i la incertesa són ells els que han d'esveir. Si van tots a una, jo penso que Lloret es pot guanyar i si cada guerra per la seva banda, doncs Lloret es pot patir i es pot perdre. I ja està.
Veurem què passa, òbviament, en directe per Canal Blau FM, aquest Lloret Club Patí Vilanova. Jordi Martí Busquet, moltes gràcies.
Seguim sense parlar de l'Arturo, eh?
Seguim sense parlar de l'Arturo.
Seguim sense parlar de l'Arturo, no pot ser.
No pot ser.
Que l'altre dia no hi era,
eh? Tenim preocupat, eh? Per això
està preocupat.
Bueno, està preocupat, sí, sí.
Ja en parlarem. Marc Cendra, moltes gràcies. I Llorenç Mateu, moltes gràcies, va.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Nosaltres ens anem acomiadant avui. Tornem demà en bàsquet aquí al Blau Esports. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.